Discover a career that matters at the U.S. Department of Veterans Affairs. Be part of an innovative team delivering world-class healthcare and benefits to America's veterans. Enjoy robust benefits, work-life balance, and career development opportunities. Join a diverse and inclusive community that values your unique background and skills, a community where nearly one in three of your colleagues are veterans themselves. Apply now at vacareers.va.gov.
Benvinguts al Ningú no és perfecte, segon programa dedicat a Star Wars. Si la setmana passada vam comentar amb detall i tot tipus de spoilers l'episodi 8, Els últims Jedi, avui tocarem altres parts d'aquest univers. Ens acompanyarà en Francesc Morales, que analitzarà l'origen de la Guerra de les Galàxies i ens explicarà com és un concurs de disfresses de Star Wars. En Francesc el vam enviar a un concurs que es va celebrar al seu poble, a Gainesville, Florida, i acabarem amb Star Wars Rebels, la sèrie animada que està ambientada uns anys abans de l'episodi 4 i posterior a Clone Wars. Parlarem de les 4 temporades de la sèrie amb en Sergi Toboso. Abans, però, farem un repàs a les estrenes de la setmana. Presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, em teniu a mi mateix, a l'Ignasi Arbat, però no començarem sense recordar-vos la pregunta del sorteig del mes de gener de Panini Comics. Preguntem quin dia s'estrena Black Panther, Pantera Negra als Estats Units. Teniu fins al 23 de gener per enviar-nos la resposta a través del nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com. Ens heu de deixar el vostre nom i cognom, la resposta i la població des d'on ens escolteu. Maneres que teniu per escoltar el Ningú no és perfecte: a banda de la ràdio, la nostra pàgina web ningunoesperfecte.cat, que allà les trobareu totes. També estem a les xarxes socials, a Facebook, facebook.com/ningunoesperfecte, a Twitter ens trobareu amb @ningunoes, i els nostres canals habituals de podcast, tant a iTunes com iVoox, ens heu de buscar com a Ningú no és perfecte. Som-hi amb les estrenes.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Preparados?
Cuatro, rodando.
Acción. ¿Cuál frase? ¿Cuál frase es?
Yo no le he pegado. No es verdad. Es mentira. Yo no le he pegado. No. Oh, hola, Mark.
Ok. ¡Acción! ¿Cuál frase es?
Toma 13. ¡Acción!
Yo no le he pegado. Yo... Ok, ok. Frase...
Yo no le he pegado. No es verdad, es mentira, yo no le he pegado. ¡No! ¡Oh, hola, Mark!
Toma 67, acción.
¡Le he pegado!
¡No! ¿Quieres cambiar la frase?
Lo estás haciendo genial, tranquilo.
¡Acción! ¡Acción! ¡Acción, acción!
Dilo más fuerte, aquí dentro no te oigo. Di acción, pero que te oiga.
Vale. ¡Acción!
Això és The Disaster Artist. La faceta com a director de James Franco és molt desconeguda en el nostre país. Franco s'ha mogut sempre en el circuit indie. El cas és que només amb 39 anys, aquesta és la seva 14a pel·lícula com a director. Però també ha dirigit nombrosos documentals, curtmetratges i episodis de sèries com 11, 22, 63 i The Deuce. The Disaster Artist no havia de ser res diferent a les altres pel·lícules que havia dirigit. Franco va reunir un grup d'amics com Seth Rogen, Alison Brie i Josh Hutcherson i el seu germà Dave per adaptar una novel·la de la qual n'havia comprat els drets. El llibre, escrit per l'actor Greg Sestero, narrava el making-of de la pel·lícula The Room, una pel·lícula de culte als Estats Units que és considerada una de les pitjors pel·lícules de la història. Cinema escombraria autèntic. El que havia de ser una broma entre amics es va convertir en un fenomen entre el públic quan es va exhibir en el South by Southwest d'Austin la primavera passada. Des de llavors s'han dut premis de la crítica i ha passat per festivals com Toronto, Sant Sebastià i Sitges. La pel·lícula incideix en la figura del realitzador Tommy Wiseau, que interpreta el mateix James Franco, qui projecta les seves pel·lícules en desconegudes sessions de matinada en cinemes underground de Los Angeles. The Disaster Artist Curtis ens narra els inicis de la relació entre l'actor Greg Sestero i el director, guionista i actor de The Room, Tommy Wiseau. Aprofundeix en la relació d'ambdós i l'èxit de les seves pel·lícules posteriors. Stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken heart. Esta no es la vida que te prometí. Te prometí una vida maravillosa y mágica.
¿Y qué son esas dos niñas? Tengo todo lo que quiero y está aquí.
Si pudierais soñar sin límites, ¿qué soñaríais?
¿Con un león, un elefante o con un gigante de 3 metros?
Creo que tengo una idea. Imaginad un lugar en el que la gente puede ver lo que no ha visto jamás.
Este proyecto es un tanto estrafalario.
A la gente le fascina lo exótico y lo macabro. De acuerdo. Te presento al famoso gigante irlandés.
No soy irlandés.
Ya puliremos el acento.
I això és el gran Showman. Hugh Jackman interpreta aquest drama musical basat en la vida de Phineas Taylor Barnum, fundador del circ més gran i famós dels Estats Units. Després de perdre la seva feina d'administratiu i amb el desig de complir la promesa que va fer la seva esposa Charity, de cuidar-la i donar-li una bona vida a la seva família, Barnum decideix crear un colossal espectacle de circ. Barnum reuneix un grup de freaks amb la intenció de donar al públic una cosa que no havien vist fins aquell moment. Però la seva visió de l'espectacle xocarà amb la mentalitat tancada de l'època. Recordem que ens situem en el segle XIX. Acompanyen a Jackman, Michelle Williams, Zac Efron i Zendaya. El realitzador és el debutant Michael Gracie. La banda sonora està formada per 11 temes compostos per Ben Pasek i Justin Paul, els compositors de La La Land.
Está ahí. Las velas de Barden son un grupo atípico solo de mujeres que a saber cómo han ganado premios y no precisamente de cocina.
Te estoy oyendo.
Acaban de graduarse y están preparadas para echar a volar.
¿Al rico batido de papaya con un toquecito para las Yankees?
Y con suerte no se convertirán en las fracasadas que temíamos que fueran.
Estoy encantada con lo que hago. Quiero estudiar veterinaria. Crucemos los dedos.
¿Y dónde están ahora?
Me llamo Amy la gorda Winehouse y lo vais a flipar.
He dejado el trabajo.
¿Te han despedido?
No, lo he dejado. Estoy bien.
Por favor,
no dramatices.
Haría cualquier cosa por volver a cantar con vosotras. ¡Cualquier cosa!
Chicas, todos los años las Fuerzas Armadas organizan un concierto para apoyar a las tropas en Europa. Y si consigo que...
I aquí tenim Dando la nota 3. I no abandonem el gènere musical. Tercera entrega d'aquesta saga que va començar molt bé per la seva falta de pretensions i per aconseguir amb èxit una comèdia musical que barrejava elements de Glee amb les comèdies dels 80 de John Hughes. Malauradament, la segona part era una cosa molt diferent que provocava vergonya aliena, ja que apostava per la comèdia slapstick i escatològica més bàsica. En tot cas, com que tant una com l'altra han estat un èxit de taquilla, ara ens arriba aquesta tercera que no sabem si recuperarà l'estil de la primera o repetirà la fórmula de la segona. En aquesta ocasió, després de guanyar el campionat, les Barden Belles se separen quan s'adonen que no és fàcil guanyar-se la vida en el món de la música. La truita gira quan se'ls presenta l'oportunitat per fer un tour europeu per animar les tropes dels Estats Units. Repeteixen Anna Kendrick, Hailey Steinfeld, Rebel Wilson, Brittany Snow i Elizabeth Banks.
N'hi ha de més grollers i d'elegants,
Anem per la resta d'estrenes. Olvídate de Nick és una pel·lícula alemanya que ens narra la història de dues dones que comparteixen el mateix exmarit, Nick, i que reclamen l'apartament de luxe que aquest posseix a Nova York després que Nick hagi deixat a la segona esposa per una model més jove. Recuerdos de Fukushima ens narra la història d'una jove alemanya que se'n va a Fukushima a treballar per una organització humanitària després de la catàstrofe nuclear del 2011. Tot i els entrebancs que es trobarà, decideix quedar-se en la zona contaminada i conviure amb una anciana. Stanley Tucci dirigeix El arte de l'amistat, protagonitzada per Armie Hammer. Ambientada a París l'any 1964, ens narra la història d'amistat entre l'artista Alberto Giacometti i l'escriptor James Lord. Tanquem amb Una bolsa de caniques, ambientada en el París ocupat pels nazis, adapta una novel·la basada en fets reals en què el pare d'una família jueva decideix protegir els seus fills fent que aquests escapin a la zona lliure d'ocupació. Per sobreviure els farà falta enginy i coratge. Ja vam dir-ho el mes passat que tindríem en Francesc Morales que ens parlaria de moltes coses relacionades amb Star Wars. Aquest mes, en aquest programa especial, el segon programa especial de Star Wars, toca parlar-ne amb ell. Francesc, què tal? Com estàs?
Hola, bé, una mica constipat, però vaja, recuperant-me.
Benvingut al club dels constipats. Bé, a banda d'això, t'ha acompanyat la força aquests dies?
Sí, ja, o sigui, vaig veure la pel·lícula el dia de l'estrena. Ja uns dies abans vaig anar a un event, a un acte, que es feia aquí a Gainesville, a la ciutat on visc. Un bar organitzava una festa de disfresses i també una festa relacionada amb el tema de Star Wars.
Comencem parlant de la festa de disfresses. Ens vas enviar, vam veure algunes fotos, unes disfresses, algunes més ben aconseguides que d'altres.
D'altres, sí.
Com és això? És a dir, és una festa que organitzava un bar, allà anava la gent disfressada, anaven passant tipus cosplay, la gent anava puntuant. A veure, explica'ns-ho.
Sí, això és un bar, de fet és una mena de bar compartit entre un restaurant i un altre bar que comparteixen pati. I el pati es diu backyard, no? És una de les paraules que es pot fer servir com a pati aquí. I feien la broma aquesta que era del Empire Strikes Bike Yard, i a partir d'aquest joc de paraules van decidir que era bona idea organitzar una festa en la que passarien les pel·lícules clàssiques, algun documental, l'especial de Nadal de finals dels 70 de Star Wars, i farien un concurs de festa de disfresses. I jo vaig arribar al principi, hi havia poques persones disfressades. I sí que és cert que hi havia persones que estaven disfressades de coses de cartró, bàsicament, no? O amb una samarreta, i ja està. Però sí que n'hi havia un parell, de fet la que va guanyar, que anava de princesa Leia a la batalla de Hoth, aquella mena de anorak blanc. No vaig poder parlar amb aquella noia, però aquella noia deu ser com semiprofessional o alguna cosa així, perquè a Facebook i Instagram va compartir més fotos, i sembla que ho fa sovint, això de disfressar-se de Leia. La veritat és que podria ser una doble, perfectament, de la Leia de llavors.
Uh-huh. Llavors també va haver una noia disfressada de Han Solo, que també...
Una noia disfressada de Han Solo que ho treia bastant bé, ho feia bastant bé, la disfressa era aquella del xaleco aquell negre, la pistoleta, i feia gràcia perquè és una gran ballarina que tenim per aquí a Gainesville, i no parava de ballar sobre l'escenari mentre sonaven cançons dels 80. Bàsicament la festa es va convertir també en una mena de Stranger Things, el primer moment de Stranger Things, la veritat, en totes aquelles hores que vam estar allà. I llavors anaven pujant els diferents candidats i va guanyar la princesa Leia. Sí que és veritat que hi havia gent, ara que recordo, no disfressada de Star Wars, no vaig entendre mai per què, hi havia un home disfressat de el protagonista d'aquesta pel·lícula que ara farà James Franco,
The Disaster Artist.
Anava disfressat com el personatge original de The Room, aquesta pel·lícula del 2002-2003,
del director, diguéssim, no? De la pel·lícula o...
Del protagonista, del noi aquell dels cabells llargs, aquell actor tan dolent. Sí, que tothom pensava que era Ozzy Osbourne al principi, fins que el vaig veure amb una pilota de futbol americà, vaig dir, ostres, no, va del noi aquell de la pel·lícula de Room. No sé ben bé per què estava tan desubicat aquell home.
No. Es va confondre de festa, a lo millor.
Sí. I després, fora de concurs, va arribar un noi vestit de Luke Skywalker, Que podria haver estat perfectament un doble de l'episodi 4, del vestit aquell blanc o beige de Mark Hamill. Era perfecte, el cabell així ros a lo Beatle de l'època, però va arribar quan ja havia passat tot el concurs.
O sigui, ja no va poder... I això voteu vosaltres, al públic, éreu allà o hi havia un jurat?
No, això hi havia un jurat. Hi havia un jurat al costat del DJ que ho anava a escollir. Però vaja, a veure, tu veies els altres i veies la noia aquesta i dos més i ja... els finalistes quedaven clars, sí.
Bueno, no sé, repetiràs l'experiència o...?
No ho sé si l'any que... És que això no sé si és la... Crec que és la primera vegada que ho feien. No van fer res per al Rogue One. Crec que l'any que ve tenim la següent, la de Han Solo, no? La
pel·lícula. Correcte, sí, sí.
Doncs és possible que ho repeteixin, sí. Uh-huh.
Molt bé, dit això, parlem una mica de la rebuda als Estats Units d'aquests The Last Jedi. Has estat tu al cine a veure la pel·lícula. Uh-huh. Quin és l'ambient que s'ha respirat i com han rebut la pel·lícula des d'aquí?
Home, l'ambient en el cinema d'aquesta ciutat petita a la que vaig anar, òbviament gent disfressada, de Chewbacca, que és una de les disfresses més fàcils, és una mena de pijama així llanut que et poses i ja vas de Chewbacca, i la gent interactuava bastant amb la pantalla. És una d'aquelles pel·lícules que recordava les pel·lícules de molts anys enrere, de quan apareix un personatge clàssic o un dolent o un el que sigui, la gent crida o riu davant de la pantalla. La gent aplaudia quan sortien les lletres al principi, aplaudia també al final, va aplaudir al final de la pel·lícula. En general, a la gent li va agradar, allò era una cosa que ja veies que s'estava treballant el dia abans, el dia després, tothom estava a favor de la pel·lícula. Jo no sóc dels que li va agradar, he de confessar-ho, però en general, el públic va sortir bastant content. Les sales de cinema es van volcar. De fet, tu, quan t'acostaves al teatre, al cinema, ni tan sols la posaven a la cartellera, perquè tu ja sabies que la passaven a les portes 1, 2, 3, 4 i 5. No van tenir temps ni de... o ganes, suposo, de canviar els rètols de les pel·lícules que no estaven mostrant en aquell moment. Això m'ha semblat molt estrany, però també molt, molt significatiu de com de massiu va ser això d'anar a veure aquesta última pel·lícula de Star Wars.
El fenomen aquí que hem viscut en els cinemes també estan molt semblants, cues i cues, cinemes amb sales plenes, que això és pràcticament impossible de veure avui en dia, una sala plena.
Sí, aquí també, aquí també.
I sessions una darrere l'altra, emplenades amb públic, veient Star Wars tot el cap de setmana, el de l'estrena almenys.
Sí, aquí també és difícil veure sales plenes.
Tens una sensació, perquè sí que en xifres ha estat una mica inferior a l'episodi 7, però almenys jo no tinc la sensació que hagi anat menys gent a veure la pel·lícula, curiosament.
Sí, alguna cosa he vist també això de les xifres, potser perquè és que jo crec que molta gent va acabar cremada a l'episodi 7 i Rogue One potser ha aixecat una mica la moral. Però ja veurem com avancen això de les xifres. Però jo crec que és l'efecte episodi 7 el que ha matat una mica la taquilla, diguéssim, de l'episodi 8.
Home, també jo crec que hem de tenir en compte, a veure, que tampoc és una gran diferència, perquè si als Estats Units aquest cop el primer cap de setmana ha recaptat 220, l'episodi 7 van ser 247, és a dir, tampoc és una salvatjada econòmica, sigui com sigui, no? Veníem de molts anys de sequera de Star Wars, ara sembla que el tema de sequera s'acabarà perquè tindrem pel·lícula de Star Wars un cop l'any de la mà de Disney, però igualment són unes xifres extraordinàriament brutals.
Sí, també durava més aquesta. Jo no ho sabia, em vaig enterar quan m'acostava al cinema, que durava 150 minuts.
Sí, el fet de tenir més temps, en teoria, et permet tenir menys projeccions, per tant, pot ser que una mica les xifres hagin ballat per aquest sentit, també. De totes maneres, jo crec que estem parlant de calderilla, perquè tot el que sigui unes xifres com aquestes és brutal, vull dir que hi ha gairebé la diferència entre 220 i 247. No sé com valorar-la, no? Gairebé són 500 milions de dòlars el primer cap de setmana a tot el món.
Exacte.
Extraordinari. I mentre Disney tingui que pagar Fox, doncs anirem tinguent pel·lícules de Star Wars, està clar.
Exacte, sí. Ho estan fent servir molt com el com es diu allò, l'oca dels ous d'or. Ho estan experimentant com poden.
Molt bé, Vera, parla'ns. Nosaltres la setmana passada vam fer el programa especial Tertúlia, Mega Tertúlia, de què ens havia semblat la pel·lícula. Què t'ha semblat, Natú, en el teu cas? Ja ens has avançat una mica la teva opinió.
Jo anava amb potser perquè anava amb l'esperança... L'episodi 7 no m'agrada gens, però gens. I tot això, opinió personal, al marge del que pugui semblar tècnicament la pel·lícula o dintre del context cultural, el que vulgueu. I anava amb l'esperança de que l'episodi 8 arreglaria algunes d'aquestes coses. I m'ha semblat simplement una continuació de l'episodi 7. I una continuació en el sentit més... més ampli de la paraula, perquè a diferència dels episodis 1 al 6, el que estem veient amb aquests episodis 7, 8 i segurament serà el 9 el mateix, estem veient de fet una sèrie tallada en pel·lícules, perquè l'episodi 7 acaba en una situació en diferents escenes que l'episodi 8 reprèn de seguida. És, per exemple, el rei trobant Luke Skywalker, no? Això no passava amb les anteriors sagues. Hi havia un espai d'anys entremig, a vegades molts anys. I si pensem una altra vegada en aquest episodi 8, que és tan llarg, en realitat es podria dividir perfectament en diferents episodis. I és el que jo veia quan estava veient la pel·lícula. Estava veient episodis enganxats d'una sèrie que en realitat no l'estan emetent per televisió, perquè ja tenen el Star Wars Rebels, i el que estava veient era Star Wars Rebels en per adults, no sé, en figures de live action, si vols veure d'aquesta manera. Confesso que em vaig a dormir. Ara faré una confessió. Oh. Faré dues confessions.
Mare no soc meva!
No
estàs a la presó, Francesc?
No soc la primera persona que ha fet aquest comentari pel que he vist a les xarxes socials. Va haver un moment en la història aquesta del casino que vaig tancar els ulls i quan els vaig obrir no sabia què estava passant. O sigui, no sabia com uns personatges havien arribat a un determinat moment. I va haver un moment també, i ja quan digui això, si voleu em talleu el micro, que vaig començar a enyorar l'episodi 1, 2 i 3.
Ara jo t'he de dir una cosa, jo llanço a favor dels episodis 1, 2 i 3. A mi, ho confesso, cada vegada m'agrada més, no sé què deu ser, suposo que és enyorar una mica la visió de Lucas, perquè jo el que veig molt clar és que Disney està creant el seu propi canon. Exacte. I està trencant amb el canon Lucas. Lucas era un tipus de pel·lícules... A veure, Lucas no hagués permès mai que l'episodi 7 acabés com va acabar i que l'episodi 8 acabés com acaba. Mai ho hagués permès. Aleshores, això és una altra història. Agafeu-vos com un univers alternatiu, un altre canon diferent al canon de Lucas. No sé, és que al final ens ho haurem d'agafar així, perquè jo penso que és una bona pel·lícula. A mi m'ha agradat, jo estic bastant a favor, tot i que reconec que la trama de Finn i del casino és per fer cop de tisora i no posar-la en el metratge original, i ens hagués quedat una pel·li de 2 hores i la mar de bé, no? Però sí que l'esperit de George Lucas no hi és, i clar, reproduint les paraules de Lucas, no, que està fet amb molta bellesa la pel·lícula, què t'està dient? Algú que te diu això no t'està dient si és bona, si és dolenta, si li agrada, si no li agrada. Està fet amb molta bellesa i té tota la raó. Les escenes són precioses, està rodada la tasca de direcció, tant les escenes de l'espai com els diferents planetes, t'enamores. I del plànol final, el planeta on està Luke amb el sol, és a més amb tot el que significa i amb el que te retrotrau en una escena de l'episodi 4, te posa la pell de gallina. O sigui, a nivell de direcció jo li poso un 10 en aquest aspecte. Ara, a nivell de guió, parlem-ne, aquí podem discutir bastant.
Sí, és que és això, o sigui, el que he comentat abans és que a nivell de guió són diferents episodis que han anat enganxant, però això hi ha tantes escenes de batalla, diguéssim, o tants clímax, que n'hi ha més d'un a la pel·lícula, perquè en realitat és el final de cada episodi d'una sèrie que no estem veient. Parlant de l'episodi 1, 2 i 3, sí que per si algú les vol tornar a mirar per algun motiu a YouTube, crec que encara hi són, algú s'ha dedicat a fer versions resumides ha juntat les tres pel·lícules i les ha anat tallant bastant bé, i hi ha com 3 o 4 diferents versions dels tres episodis en una sola pel·lícula de 2 hores, de 3 hores, que pot ser interessant repassar-les perquè queda bastant bé. Jo he vist alguna d'aquestes versions.
Jo les he vist, i trobo que aguanten. Vull dir que són les pel·lis que estan bé, ja t'ho dic, no sé, tenir alguna cosa estranya que cada vegada m'agrada més. Però bé, suposo que és aquesta cosa de tenir George Lucas, que Star Wars no deixaven de ser unes pel·lícules d'autor, perquè ell les escrivia, ell les dirigia, fins i tot quan el seu nom no apareixia com a director, perquè El retorn del Jedi, ell no posa que ell és el director, però realment ara sabem que la va dirigir ell, aquella pel·lícula, que va posar un nom perquè... no sé, a banda d'això, clar, des de que George Lucas desapareix perquè decideix vendre's el negoci, clar, amb aquests personatges ells poden fer el que volien. Jo he sentit a dir gent que és molt atrevit el que ha fet Disney. A mi, en cert punt, em sembla que no. És a dir, em sembla que ha optat per la solució fàcil, és a dir, la solució difícil i compromesa. Per mi hagués estat, i potser la millor, fer un salt en el futur en un moment en què aquests personatges clàssics no hi eren i construir a partir de zero. O la mateixa història, amb els mateixos personatges, però amb aquest passat que ja fos molt passat, no tan immediat.
I això és el que molts esperàvem, perquè tot aquest material ja existeix. El que passa, abans que comentaves el tema del cànon, aquest cànon ja existia en forma de novel·les, de videojocs, de... El cas més clar va ser el de Clone Wars, no sé si recordes, bueno, ja és que sembla que ningú se'n recorda, que hi havia una sèrie prèvia d'animació, aquella sèrie ja ningú se'n recorda de qui era el director. Saps qui no vull dir, no? Que només tenia dues temporades.
Sí, però llavors es va fer una sèrie llarga de 5-6 temporades de Clone Wars.
Que va aplastar a la prèvia, perquè això ja era la preparació. De fet, l'última temporada aquesta de Clone Wars ja va aparèixer només a Netflix, perquè això ja és la prèvia del que vindrà després, que és Star Wars Rebels, i segurament Disney ja estava al darrere de tot això. No és que hagi fet, com has comentat tu, el que és fàcil, ha fet el que fa sempre. I de fet era molt Disney la pel·lícula que vam veure el dijous. Amb aquesta... Penseu, per exemple, en les relacions amoroses que apareixen a les pel·lícules clàssiques, a la trilogia, a la prequela, a l'episodi 1, 2 i 3, i a l'actual, no? Si pensem en Anakin Skywalker, per exemple, com convenç a Padmé Amidala de que s'enamori d'ell, pràcticament fa una feina de treball diari, no? De convèncer-la de que sí, tu t'has d'enamorar de mi. Ella al principi no vol enamorar-se d'ell. Aquí és un Disney Club, no? Es veuen Poe Dameron i Rey per primera vegada, ja com 2 metres de diferència, es miren i fan ai, hola, què tal? És com s'enamoren els nois Disney. Han Solo, allò, t'estimo, ja ho sé, no? Aquesta mena de masclisme de young adult, no? Com diríem, sí. Aquí és, com a, que és el que es veu a les pel·lícules clàssiques, això no existeix als episodis 7 i 8. La gent s'enamora perquè es mira i fan picadetes d'ullets, no? És molt, molt Disney en aquest sentit. L'aparició de nens, per exemple, aquests nens que apareixen a l'episodi 8, que semblen trets d'Oliver Twist.
Sí, correcte.
Que només els hi falten les taques de sutge i que escombren unes combres d'aquestes al segle XIX.
Però això no ho he trobat malament, és aquesta... Però, a veure, jo dic, haver començat per aquí, perquè, de fet, la història de Star Wars comença aquí, no? Anakin, que és un nen que viu en un lloc... és pobre, viu en la misèria amb la seva mare, allà Tatooine, i, clar... podria ser el mateix, no? Aquests nens que també són pobres i que de cop i volta descobreix algú que la força està amb ell, no? I llavors és quan recluten Anakin i tota la història.
El que passa és el que tu dius, hauria d'haver començat aquí, perquè en realitat són secundaris aquests nens, cosa que em va fer pensar molt en aquella pel·lícula de Michael Jackson, no sé si la recordareu, que de fet els videoclips aquests de Thriller, em penso que era Thriller, l'àlbum, si els poses un darrere l'altre es forma una pel·lícula. I això té relació amb aquella escena, és que no sé si puc explicar-ho ara mateix.
A veure, digues, avisem que fem un spoiler i ja està.
Avisem que fem un spoiler. Hi ha un moment que li llancen bastant raig làser a Luke Skywalker, ho deixo aquí, val? Allò és exactament igual que aquesta pel·lícula de Michael Jackson. Hi ha la mateixa escena i després el que passa és bastant semblant també. No sé si també això hi ha la mà de Disney d'intentar recuperar no sé, un públic infantil que potser es va quedar penjat des de les prequeles, l'episodi 1, 2 i 3, però en general el que veig és que Disney està fent el que fa sempre, sí, que és el més fàcil per ells.
Bé, canviem de tema, Francesc, i a cas, no sé, podem comentar alguna cosa sobre l'origen de Star Wars, per exemple?
Sí, l'èxit, per què encara mirem Star Wars, no? Aquesta podria ser la pregunta, per què va tenir tant d'èxit a finals dels 70, perquè ja hi havia pel·lis semblants. El cas és que George Lucas, si no ho tinc mal entès, ell volia fer una pel·lícula de Flash Gordon, que era aquell personatge de còmic que ja des dels anys 20-30 doncs és bastant famós, i que al final s'acabarà fent una pel·lícula als 80, no sé si la recordareu.
I tant, mítica.
Mítica, però és com del 81, és poc després dels de Star Wars. Ell no pot fer això, crec que és per problemes de copyright, i llavors ja ha estat influenciat als anys 60 per un llibre de Joseph Campbell, que és un antropòleg, filòsof, que es dedica a estudiar en aquell moment arquetipus de personatges, i el que fa és agafar el llibre de Joseph Campbell, El Déu de les Mil Cares, en aquest cas, i anar repetint o creant els diferents personatges de diferents situacions que apareixen en aquell llibre. Llavors tenim el mag, el que seria el savi, que seria Obi-Wan, la princesa, la situació del noi que és orfe o que descobreix que és un que té una biografia diferent a la que en realitat li pertocava, que això és pràcticament el 85% de les novel·les del segle XIX es basen en aquest argument, i seria Luke, que descobreix que en realitat no és el seu pare, és una altra persona, és Darth Vader. Això ja no seria spoiler, suposo, perquè estàs alçada. Tot això és una cosa que ja havíem vist, el que passa que George Lucas ho ven d'una forma més així de raig làser i coses d'aquestes. Si fixeu, després va fer Willow, que crec que està escrita per George Lucas, o està dirigida per George Lucas.
No, dirigida no, però em sembla que sí que està produïda o...
Sí, una cosa així. És que de fet ell ja hauria d'haver fet un Willow al darrere. Quan es va estrenar l'Imperi Contraataca, per fer una altra connexió així amb la fantasia èpica, quan es va estrenar a Anglaterra, l'Imperi Contraataca, en algunes sales es va fer precedir per un curtmetratge de fantasia medieval, a l'estil d'Excalibur, aquella pel·lícula de principis dels 80 també, perquè la connexió és evident, o si més no la veia evident en aquell moment George Lucas, i sí. Repetició rere repetició d'aquests arquetipos i seqüències i escenes i aventures que van patint els personatges és el que veiem durant tota la saga posterior.
Sí, ara que comentaves això, mira, de Willow, per acabar de rematar la història, el que dèiem, no?, que sí que George Lucas és el productor, perquè la productora és Lucasfilm, i ell va no fer el guió, però sí que estava el guió es va confeccionar a partir d'una història seva, i la pel·lícula és dirigida per Ron Howard, que recordem que és el director de Solo, l'spin-off que veurem l'any vinent.
Vaja, quina coincidència.
Sí, no, en aquest cas, per això, com que la pel·lícula va haver-hi un canvi de director a començar la producció, perquè no els va agradar el to que hi estaven donant, van trucar algun amic, un conegut de la casa, que els hi pogués solventar la feina bé i amb solvència, no? I la trucada va ser a Ron Howard, algú de la casa.
Exacte. Doncs el que deia, George Lucas va trobar la fórmula màgica amb uns personatges que formen part de la nostra tradició cultural, que podem anar darrere fins a Deep Rey si fa falta, i s'ha anat repetint aquesta fórmula, i si us hi fixeu, cada capítol de Clone Wars, cada pel·lícula de les noves és, mira, això és com una barreja de l'episodi 4 i el 5 amb tocs del 6, perquè sempre hi ha aquests esdeveniments. Les aventures de Finn són les típiques en l'episodi 8, quan va al casino. És el típic moment en el que el personatge se separa del camí per aconseguir algun objecte màgic per retornar un altre cop al camí, no? Això també és un d'aquests tropos, d'aquests temes. I això és el que fa que funcioni, i que funcioni fins al dia d'avui.
De fet, la fórmula es torna a repetir amb aquesta nova trilogia, perquè Rey vindria a ser amb un origen molt semblant a Luke, no? Viu en un planeta desèrtic, té la força...
No sabem qui és el pare...
No sabem qui són els pares... I en aquest cas no són pares famosos, no? Com podríem dir en el cas de Luke. Sí, però... I clar, el personatge del savi, en aquest cas, és Luke Skywalker, no és Obi-Wan. Sí, s'assembla molt, i el viatge una mica és semblant.
Exacte. O sigui, la idea de viatge és primordial. O sigui, és bàsic en aquest tipus d'aventures.
El viatge de l'heroi. Bé, no sé, què t'ha semblat que George Lucas, no sé si ha seguit una mica les declaracions que ja va fer amb l'episodi 7, que està fent en aquest cas amb l'episodi 8, notes que potser una mena de recança o un enyorament o un no m'hauria d'haver venut això, hauria de fer jo, no sé, és que a vegades em dona aquesta sensació, no? Perquè ell crec que tenia pensat, i de fet així ho ha manifestat Mark Hamill, que s'ha manifestat en desacord amb el rumb argumental que ha donat aquesta trilogia al seu personatge, i que ell mateix ha manifestat que estava més d'acord amb el que Lucas hagués o sigui, tal com era en l'univers de llegendes ja no oficial, no? El futur que tenia pensat Lucas per al seu personatge.
Home, és que des del moment que Disney ja diu que el cànon anterior no serveix, ja et pots esperar qualsevol cosa. Els episodis 7, 8 i 9 de fet ja estaven fets, ja estan fets en forma de novel·la. Si ara li sorprèn, no sé, són unes declaracions una mica de parité, diria jo.
Però no sé, clar, ell diu que va agafar el guió i com que no li va agradar. No li va agradar el rumb que seguia Luke, jo ho entenc, perquè sí que és cert que és un rumb diferent el que havia marcat Lucas pel personatge, o aquest look tu no l'acabes d'identificar amb el look que havíem vist fins ara, tot i que sí que té els seus moments que dius que sí, però hi ha coses que dius Luke, jo no sé si hagués acabat d'aquesta manera que ens ho presenta aquesta pel·lícula.
No, i de fet en el cànon original no, és molt més èpic és molt més èpica la figura de, i tràgica també la figura de Lucas Skywalker. Això no ho han volgut, han fet un altre Obi-Wan, crec, descafeinat, però han fet un altre Obi-Wan aquí els de Disney.
Sí, perquè va ser Obi-Wan que es va exiliar i aquí trobem a Luke exiliant, no?
Exacte.
Perquè llavors diguin que no és un remake de...
És que té pintes de reboot, la veritat, sí. Sí, sí.
Sí, sí, és que hi ha un moment que la pròpia pel·lícula t'ho diu, no? Trenquem amb el passat i tornem a fer, però és com tornem a fer una mica el mateix, no?
Estan matant els personatges clàssics... Chewbacca no l'ha matat encara perquè però suposo que en l'episodi 19
no, per favor, ja n'hi ha prou. Jo l'altre dia ho comentava, no? Disney va començar matant a la mare de Bambi i des d'aleshores no ha parat de matar gent, o sigui, és lo de Disney és un escàndol, vull dir,
té una
obsessió en crear traumes infantils perquè clar, estan matant herois hi ha de gent més madura i de nens, no? Que surten traumatitzats quan veuen que maten els seus herois als finals de les pel·lícules, que, clar, és
molt estimat, per cert, en Chewbacca entre els nens aquí als Estats Units, però molts coneixen, o sigui, l'única cosa que saben de les pel·lícules clàssiques dels anys 70-80 es queden amb el personatge de Chewbacca, és el que més els atrau de... I de fet se n'adonen de coses tan de detalls tan concrets com per exemple que al final de l'episodi 4 no li donen cap medalla a ell al final del...
Sí, tant, película. Ho recordem.
I als nens els sap greu això, és que clar perquè estan molt pendents del personatge de Chewbacca. Que per cert és un personatge basat en un relat breu de George Martin, que això també...
Què dius?
És
interessant. Això no ho sabíem,
quan... Quan buscaven... En George Martin, a part de Game of Thrones, gairebé tot el que ha fet abans és de ciència-ficció. I quan buscaven un personatge pel qual inspirar-se, en el qual inspirar-se com a company de Han Solo, en George Lucas li va encarregar no sé qui creés aquest personatge i ell acabava de llegir un relat breu on hi havia unes criatures que són pràcticament els xiuis aquests, com un Chewbacca. I d'aquí van treure la idea. És la connexió que hi ha entre Game of Thrones i Star Wars. Això es va publicar fa uns anys ja.
Imagina't, no ho sabíem. Molt bé, Francesc, doncs res més, no sé si vols afegir alguna cosa més.
Bueno, un detall que sí que volia comentar sobre el tema del sentit de l'humor, que no sé si s'ha notat molt exagerat en aquesta pel·lícula. Jo l'he notat molt exagerat, la veritat, però de fet hi havia moments que semblava que estigués mirant Spaceballs, la loca història de les galàxies.
ets un hater.
La conversa que tenen els dos dolents al final de la pel·lícula, quan un dona una ordre i l'altre també la repeteix i es miren, és el casco oscuro i l'altre general donant ordres, quan al principi de la pel·lícula fan una trucada i el dolent està allà, li estan prenent el pèl, vaja, això és molt de la història de les galàxies, quan en Kylo Ren apareix en sa samarreta i Rey diu, home, però potser et podries posar alguna cosa a sobre. Era molt difícil no pensar en Spaceballs o en un programa del Saturday Night Live, que el Kylo Ren, l'actor, feia veure que era un treballador de l'estació estel·lar, de no sé quina. Era una paròdia del Secret Boss, no? D'aquest reality show, no? Com un jefe... Sí.
Doncs, aquí es diu el jefe infiltrado. Sí,
el jefe infiltrado. Doncs feia una paròdia d'això i la veritat és que el paper era el mateix. O sigui, no feia falta que impostés res. Era exactament Kylo Ren fent el mateix que fa les pel·lícules. Per tant, és molt hilarant aquest personatge. I ja la darrera cosa, el sentit de l'humor ha estat present també a les pel·lícules antigues de Star Wars, fins al punt que comencen a fer ja paròdia d'ells mateixos. El retorn del Jedi, i és una cosa que em va quedar gravada de petit, Chewbacca crida com Tarzan a la batalla d'Endor. Això ja va més enllà de sentit de l'humor, ja no s'estan prenent seriosament ells mateixos. No sé si arribaran a aquest extrem, a l'episodi 9, de començar a fer bromes del tipus referències de la nostra cultura enmig d'una galàxia molt llunyana, no? Que ja és quan és un element d'autoparòdia significatiu.
Sí, jo el que m'ha sobtat és, potser la gent està parlant, crec, excessivament sobre l'humor, quan l'humor és una cosa que sempre ha format part de Star Wars. És com ara ho haguem descobert, potser hauríem de parlar de que l'episodi 7 pràcticament no hi havia humor i que era una pel·lícula massa seriosa, si vols tu. Jo crec que aquí el que fa Star Wars és recuperar alguna cosa que ja tenia la saga, que bé ens havia agradat en el seu moment, no sé per què se li ha de criticar tant ara. Sí que potser entrar en una escena un pèl d'humor és una mica xocant fer-ho la primera escena, quan se suposa que la primera escena ha de ser un punt més... No sé, amb un punt més d'èpica, no? Una entrada més... Dius, bueno, si comença a passar més endavant, doncs com que ja és diferent, però entrar així, jo crec que potser... aquesta escena, col·locar-la aquí d'entrada no està ben col·locada en aquest moment, o començar aquí la pel·lícula, no?
Ja, és que aquell moment de Gila, está el enemigo que se ponga, o sigui no sé, a mi em va deixar molt descol·locat, aquell moment.
Molt bé, Francesc, doncs res, amb això acabem i el mes que ve tornem amb més coses.
Endavant.
Vinga, una abraçada, adéu.
Una abraçada, adéu.
I en aquesta setmana posterior a l'estrena de Star Wars, Els Últims Jedi, hem comentat que exploraríem altres parts de l'univers de Star Wars i una, òbviament, i molt important és la seva animada, concretament l'última sèrie d'animació, que és Star Wars Rebels. I avui tenim en Sergi Toboso, que també és un ferm seguidor d'aquesta sèrie, per parlar-ne. Sergi, què tal? Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Doncs, mira, excitats
sí, m'agrada.
Per aquesta pel·lícula i per la sèrie Rebels, que ara parlarem ara, que, escolta, curiosament, estem davant de l'última temporada.
Davant de l'última temporada, espero que s'ho repensin i en facin una de nova. Però, bueno, ara comentarem, perquè l'última temporada de Rebels són 5 minuts abans de Rogue One.
Pràcticament, Sí. Ara ho parlarem. Bé, posem-nos, de moment, d'entrada, en antecedents. Veníem de Lucasfilm, que era propietat en aquell moment de George Lucas. George Lucas es ven la companyia Disney i en aquell moment Disney decideix finiquitar la sèrie que havia aleshores, que era Star Wars The Clone Wars, per fer-ne una de nova, que és aquesta de la qual parlarem avui, que és Star Wars Rebels, que, si més no, per això és molt deudora de Clone Wars, perquè la persona que està al darrere, que és Dave Filoni, era la mateixa. Què ens pots explicar, Sergi, una mica d'aquesta arribada de Star Wars Rebels?
Mira, Star Wars Rebels és el que dius tu, vale? Substitueix una mica l'exitosa de Clone Wars, vale? Gran sèrie, per qui no l'hagi vist, ja triga, vale? Ens explica tot el que passa entre el entre l'episodi 2 i l'episodi 3. Doncs Rebels arriba una mica això, per substituir aquesta sèrie d'animació amb un toc inicialment molt més infantil / juvenil. És com es va anunciar aquesta sèrie, una sèrie infantil juvenil, i per això la van ficar al canal Disney XD, que és un canal de Disney enfocat precisament per aquest target. El que passa és que poder ja a la meitat de la primera temporada, a finals de la primera temporada, ja s'entreveu que això no és ben bé per un públic infantil. No sé si coincideixes.
Sí, si vol abarcar més enllà, això sí que es veu, que mai abandona el públic infantil, però que sobretot el que és el fan de Star Wars, i el fan que potser ha crescut amb Clone Wars també.
Exacte, comencen a sortir trames, comencen a sortir personatges que toquen una mica el cor, com a Moff Tarkin, per exemple, o en Vader, i bueno, ja es nota de que els arguments sí que hi ha la part infantil de som un equip, hem de lluitar tots plegats, tots contra el mal, etc. Però en el fons hi ha aquella essència de Star Wars d'adult que ens agrada tant.
Star Wars Rebels ens situa temporalment uns anys abans de l'episodi 4 de Star Wars i ens ve presentar una mica com neix la rebel·lió, no? com neixen els rebels, com es forma aquesta aliança que lluitarà, aquesta resistència que lluitarà contra l'Imperi Galàctic. Quins són els principals personatges que ens hi podem trobar, Sergi?
Doncs els principals personatges són com un joc de rol, o els típics arquetipos. Tenim, per exemple, l'Ezra Bridger, que és el protagonista principal per mi, que és un nen, vale, que creix orfe en un planeta anomenat Lothal, que està situat en el bord exterior, i precisament ell ha de sobreviure com pot, robant, entre cometes, a l'Imperi, vale, lluitant contra l'Imperi, perquè l'Imperi està en el seu planeta ocupant-lo il·legalment i sometent a la població. Ja veiem que aquí l'Imperi Galàctic està fent coses dolentes, vale? Doncs l'Ezra Bridger ha de sobreviure una mica com pot en aquest planeta. A l'Ezra se'l troben un equip de persones, vale, que formen, com deies tu, un equip primerís amb això d'un equip rebel, que és en Kanu Jarrus, vale? Que no farem spoilers, però només dir que és un antic aprenent, un antic padawan, vale? un aprenent de Jedi que no va acabar la seva formació. La Hera Syndulla, que és una Twi'lek, que és la capitana una mica del grup, una mica el pagament, i la mare que junta tota aquesta gent. Tenim en Garazeb, vale? Que és un lassat, una raça que fins ara no s'havia vist mai a l'univers de Star Wars. No sabria com descriure'l, vale? És una cosa molt rara, vull dir que camina com una mica amb potes de cabra. Bueno,
sí, és de color lila.
Sí, el lassat. Li agrada molt fer xocar Stormtroopers, vull dir, la seva diversió. I llavors tenim la Sabine Wren, que és com una mena de filla dels Mandalorians, vale? Que qui hagi llegit l'univers expandit de Star Wars sap perfectament qui són els Mandalorians. Una mica exiliada del seu planeta i rebutjada per la seva família, vale? Ja veurem com, en base de que van passar les temporades, això s'arregla una miqueta. I com no podia faltar el simpàtic droide astromecànic, en aquest cas no és l'R2-D2, sinó és un robot anomenat carinyosament Chopper, vale? Per les seves sigles que formen aquestes paraules, Chopper, que bueno, és una mica cascarràbies. Vale, és l'antítesis de l'R2. En Dave Filoni en una entrevista va comentar que si l'R2-D2 era com un gos fidel, en Chopper seria més com un gat una mica quisquillós i una mica independent. Vale? Sí, aquests serien els bons. Després hi ha els dolents, vale, que en destacaríem dos, vale, almenys a les primeres temporades. Un és l'agent Kalus, vale, que és el típic imperial cap quadrat, èticament correcte, etc, etc, que els persegueix, vale? Que està perseguint cèl·lules rebels i sempre està perseguint aquest grup d'herois. I el gran inquisidor, vale? Per mi una de les grans coses que té aquesta sèrie és que en pel·lícules, en altres sèries, en còmics, llibres, se'ns parla de que l'emperador i en Darth Vader tenien un grup d'inquisidors que eren com jedis oscurs, vale? de jedis dolents, que ajudaven a perseguir els jedis supervivents arrel de l'ordre 66. Doncs en aquesta sèrie veiem no només un, sinó diria que tres o quatre grans inquisidores que també donen caça a aquest grup d'herois.
Sí, és cert això que comentes dels inquisidors, que sobretot són presents a la primera i segona temporada, A la tercera es produeix un canvi i entren personatges nous que bé, ara quan comencem a desenvolupar una mica les temporades n'aniríem parlant. El Kanan, que és el Jedi gran, per dir-ho d'alguna manera, és un d'aquests famosos supervivents de l'Ordre 66, que és aquella que es va donar a l'episodi 3, en el qual els Jedi van ser exterminats, però de tant en tant sempre descobrim algun supervivent d'aquella massacre, no?
Sí, exacte. Juntament amb en Kanan Jarrus apareix un altre usuari de la força, que és l'Ahsoka Tano, vale? Gran personatge arrossegat de Clone Wars. Vale? Recordem que era l'aprenent de l'Anakin Skywalker, i quan en Darth Vader apareix també en aquesta en la segona temporada de Rebels, diria, vale? També hi ha una petita trobada fraternal entre aquests dos amics o enemics, vale? No se sap ben bé què passa. Està bé. I bueno, una cosa que no hem comentat és això, que l'Ira Bridger també té una mica de força i que també passa a ser l'aprenent d'en Kanan perquè comença a iniciar-se amb els camins de la força.
Sí, es produeix aquesta, sí. Bé, aquesta cosa que és recurrent a l'univers de Star Wars, del mestre i el Padawan, no? Que també es repeteix en aquesta sèrie.
Exacte. El nom real d'en Kanus és Caleb Doom. Es veu en algun capítol que es parla d'això, que parla de la seva antiga mestra, i recomanar dos còmics de Planeta d'Agostini que es diuen Kanan, l'último Padawan, que en dos tomos parlen precisament de l'època final del Padawan, de com com li maten la mestra, com fuig dels Stormtroopers que el persegueixen. Bastant interessant.
Bé, un altre dels protagonistes, no exactament protagonistes, però molt important, és la nau, que és la Ghost, que aquí
fantasma.
Es tradueix com l'espíritu, no?
Sí, 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 el fantasma d'espíritu, sí. Els seus noms en clau són Espíritu 1, Espíritu 2, són els noms claus que es donen quan parlen per ràdio, i la nau precisament li diuen això, li diuen el fantasma o l'espíritu, que té la curiositat de que es separa, vull dir, ja la nau grossa... tipus falcó mil·lenari, no és ben bé un falcó mil·lenari, però és una nau coraliana bastant interessant, i té una petita llançadera que es desprèn de la nau principal, que també té nom propi, també té les seves aventures a part.
Bé, si anem a començar una mica a parlar de les diferents temporades de la sèrie, podríem començar amb la primera, que pràcticament seria una temporada que em sembla que són 17 capítols, que tampoc és una temporada excessivament llarga.
Inclús els quatre primers, al igual que passa amb la sèrie Galàctica, formen part d'una minipel·lícula anomenada, com deies tu, La Xispa de la Rebel·lió, format pels quatre primers capítols.
Imagina't. El cas és que ens trobem una temporada, no sé si estaries tu bastant d'acord, de presentació dels personatges i de diferents cameos del món de Star Wars, perquè és en aquesta temporada potser on veiem més cameos, hi veiem a C-3PO, R2-D2, veiem a Lando Carlissian, jo diria que també hi veiem a Chewbacca, no sé si no és el primer, el segon o el tercer capítol, vull dir, per allà està Chewbacca i la seva família.
El Moff Tarkin.
Sí, a Moff Tarkin, però Moff Tarkin el veiem més sovint. Darth Vader també apareix puntualment en aquesta temporada, llavors veurem que la segona sí que hi apareixerà més, però estàs d'acord? És una temporada així més aviat de presentació de la situació, dels personatges i del que ens podem trobar al llarg de la sèrie.
Efectivament, és una temporada de presentació no només dels personatges que es van desenvolupar mica en mica, sinó és presentació de on està ubicada la sèrie. Vale, se'ns parla molt de les característiques polítiques que viu la galàxia, i ja s'entreveu que l'imperi ja porta uns anys governants i que no, la gent no està contenta del tot, i per això comencen a haver-hi aquests punts de rebel·lió en diferents planetes. Vale? La sèrie se centra en un planeta concret i en un equip concret, però es veuen com en altres costats hi ha xispes de rebel·lions que es comencen a sortir en base a això, en base a la presentació d'aquest escenari polític que crec que si no s'expliqués no s'entendria tant la sèrie, vale? Per tant, crec que és important destacar que la primera temporada fa això i molt bé.
Llavors la primera temporada acaba amb un punt molt alt. Bé, recordem que tenim aquí el gran inquisidor, que és el dolent de la primera temporada, que diguéssim que dura tota la temporada, aquest inquisidor, fins a una batalla final en la qual es desvetlla la identitat d'un personatge que és Fulcrum, que és, com havies tu explicat abans, Ahsoka Tano, protagonista de Clone Wars i Padawan, en aquest cas d'Anakin Skywalker, que acabaria convertint-se en Darth Vader, no? I aquí descobrim una mica què ha estat d'ella tots aquests anys, sí. Perquè ni a la pel·lícula de Lucas de l'episodi 3 sabíem res de Ahsoka Tano. Vull dir, Ahsoka Tano és un personatge que està entre els episodis 2 i 3 i que no surt d'allà.
Se li perd la pista. La introdueixen molt bé, precisament com dius tu, Fulcrum és un nom en clau que utilitzen no només a Ahsoka, sinó al llarg de la sèrie veurem com aquest nick de Fulcrum l'utilitzen diverses persones per fer-se són com una mena d'informants secrets, com una mena de contrasenya d'espies que té la rebel·lió por ahí. Llavors el primer Fulcrum és a Ahsoka Tano, però en Fulcrum, per exemple, també ha estat ja va sortir amb Bail Organa. I ara les últimes al final de la tercera en Fulcrum és una altra persona que no esperem que fos qui és, ja no, uh-huh. No ho diré per spoilers, però bueno, Fulcrum és un nom recurrent a tota la sèrie.
Bé, llavors jo diria que tenim una primera temporada que ja et deixen ganes de molt més, i arribem a la segona, hem de canviar d'enemics, però continuem amb els inquisidors, no? És quan aquí entren aquest dos inquisidors, em sembla, sí. que és aquesta dualitat que donarà bastant de joc i forces, batalles a l'estil Star Wars.
Exacte, i si hi ha Jedi i hi ha Sith, vale, òbviament han de sortir capítols que parlin de la força, capítols que parlin de coses espirituals, capítols on perseguim holocrons, capítols on descobrim nens, nadons que continuen tinguent la força i són segrestats. Vull dir, el tema de la força també és una cosa que la segona temporada estarà molt present. Veiem també com l'Ezra va avançant amb el seu entrenament de Jedi, i més cameos, com deies.
De fet, aquí, ara que comentes això, em sembla que és en aquesta segona temporada que Ezra entra en un temple Jedi i es comunica en la distància, perquè no és allà, amb el mestre Yoda.
Sí.
Que és un dels cameos que veiem aquí. De totes maneres, si per a mi alguna cosa destaca sobretot aquesta segona temporada, crec que és per tancar molts dels arguments que havien quedat penjats de Clone Wars.
Sí,
aquí,
coincideixo.
Aquí Ahsoka Tano, en aquesta segona temporada, és un personatge secundari, i a més torna Darth Maul, que l'última vegada que l'havien vist era a Clone Wars, precisament, i entra un nou personatge que ja serà també regular a partir d'aquell moment, que és el Capità Rex, que és un dels clones, el més conegut, no?, per entendre'ns, que va quedar també de la sèrie Clone Wars. Per tant, amb la incorporació d'aquests personatges importants de Clone Wars va confeccionant el que és la segona temporada.
Exacte, l'equip de què estem parlant, l'equip dels personatges que estem parlant, s'acaba ajuntant amb altres equips arreu de la galàxia i intenten fundar com una primera base rebel des de on fer accions, ser més forts en definitiva, amb totes les coses bones i les coses dolentes que comporta això.
Sí, és això que deies, la primera temporada potser eren una cèl·lula rebel que pràcticament no tenia connexió amb ningú, el fet de contactar amb Ahsoka sí que comença a crear-se aquesta xarxa, no?
Fer-se més gran, exacte. No només de cameos de personatges viu la sèrie, cameos de naus. Veiem com aconsegueixen l'Ala, la Win, veiem com aconsegueixen el B-Win, qui és el seu inventor. Vull dir, tota la infraestructura de la rebel·lió, tant de naus com de personatges, a la segona temporada es fa molt més sòlid.
Jo diria que potser el capítol que m'agrada més de la sèrie està a la segona temporada. Potser capítol, hauria de dir capítols, perquè són els dos últims, que són els que més m'agraden de la sèrie, que jo amb aquests capítols no he tingut la sensació de veure una sèrie d'animació de Star Wars, sinó he tingut la sensació de veure una pel·lícula de Star Wars, encara que sigui curta.
Sí.
En aquest últim capítol hi trobem el retrobament entre Ahsoka Tano i Darth Vader, no? Que havien estat mestre i padawan en el seu moment. A més amb Darth Maul per allà, o sigui, més elements genuïns de Star Wars. A més, aquí jo crec que la millor aparició de Darth Vader en aquesta sèrie és en aquí. De fet, no ha tornat a aparèixer més des d'aquell capítol, si no m'equivoco.
Exacte, efectivament, de moment no ha tornat a sortir, però és un moment molt esperat, perquè alguns trailers de pretemporada, ja ho anunciaven, i li ve a dir, en Vader li diu a l'Ahsoka, a l'Ahsoka Tano, algo similar al que li diu en Luke Skywalker quan li diu a l'Imperio Contraataca, que li diu Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre, diu, sí, me dijo que tú lo mataste. Doncs aquí li ve a dir algo similar, no? Diu, tu ets l'Anakin? Diu, no, Anakin era dèbil i jo aconseguí vencer-lo. I bueno, i l'Ahsoka en aquell moment ja no té res més que fer, diu, volia salvar-te, però òbviament t'has de destruir.
Hi ha un moment que fins i tot, o sigui, Darth Vader queda amb el casc mig destruït,
se li va la cara.
Sí, i veiem la cara de Hayden Christensen una mica així encara mig cremada, no? És un moment...
Sí. Amb la dualitat de la veu, la veu que tenia l'Anakin a The Clone Wars amb la veu metalitzada del traje de Darth Vader, estan les dues veus superposades i és molt impactant. Sí.
No, jo jo crec que és el gran moment de la sèrie, no?
Exacte. En Canus en aquest capítol queda tocat, vull dir, el mig vencen, l'Ezra s'emporta un holocron Sith, vale, perquè estan en un temple, li perdem també la pista momentàniament en Darth Maul, i molt intens, és un final de temporada molt intens.
I de fet també perdem la pista a Ahsoka Tano, que queda amb interrogant què ha estat d'ella, i a hores d'ara encara tampoc estem segurs què ha passat amb el personatge. Jo no sé si és una carta que es guarden de cara al futur. Jo crec que sí, perquè un personatge tan important com aquest, crec que en algun moment, no sé si l'haurem amb imatge real, però si més no, amb futures produccions d'animació.
A mi m'agradaria molt, i l'última teoria que he vist de la nova saga de Star Wars era, bueno, no sé si l'hauràs llegit tu, diuen que el Luke Skywalker en el planeta aquest raro que està del Temple Jedi, està davant d'unes pedres amuntonades que és com si fos una tomba. No sé si ha llegit això. Doncs mala llengua, es diuen que això podria ser la tomba de l'Ahsoka. No ho sé, esperem. És que l'Ahsoka també té un punt de... A Rebels té un punt d'espiritualitat que hi ha com una mena d'ocellots, una mena de búhos, que la persegueixen, bueno, que la persegueixen, no, que estan amb ella i l'ajuden a canalitzar una mica la força.
Clar, una cosa que ha de tenir en compte la gent és que, malgrat els còmics doncs es poden considerar canon, però que no passa res, aquestes sèries animades sí que són canon, exacte.
Sí, de fet.
So Guerrera, que surt a Rogue One, és un personatge de bueno, tant de Rebels com anteriorment ho era de Clone Wars.
Exacte. Doncs clar, com a la pel·lícula aquesta nova sortiran també una mena d'ocellots barra pingüins, no sé com anomenar-los, hi ha gent que ha relacionat els dos animalons i no sé què passarà, però a mi m'agradaria tornar a saber què ha passat d'ella i poder aquesta pel·lícula ho respondrà o no ho sé, veurem.
Bé, en tot cas tenim la tercera temporada de la sèrie, que jo crec que ja és una temporada una mica en què tindrem pocs cameos i que el que fa és desenvolupar més la pròpia mitologia de la sèrie i no recolzar-se tant potser amb coses que ja venien del passat de Star Wars. No sé si estàs d'acord.
Exacte, aquí aquesta temporada és la que més s'assembla al preàmbul de Rogue One, perquè com deies tu, surt en Saw Gerrera, que estan investigant unes coves a Geonosis, que com sabem del final de l'episodi 2 és on es comença a maquinar l'estrella de la mort. Doncs ja està analitzant saber què va passar amb la població de Geonosis, perquè els van exterminar, i se'ns donen una mica pistes després d'haver vist Rogue One, doncs que era una prova de canalitzacions d'energia dels cristalls que roben, etc, i aquí es veu en Saw Gerrera, però vamos, super emprenyat i fent coses dolentes, vull dir, no comportar-se de forma èticament correcta, que és el que també veiem a Rogue One, no? En Saw Gerrera és un radical, no volem saber res d'ell. Doncs aquí veiem aquesta forma radical de comportar-se com es comença a desenvolupar, i ja dic, és com una mena de preàmbul a lo que passa a Rogue One.
En aquesta temporada recordem que hi ha un salt de 6 mesos i hi han hagut canvis importants en els personatges després del que va ser el final de la segona temporada.
Exacte. Estan tots els personatges assentats en una base rebel. En aquest planeta hi ha una mena d'ésser mitològic, que és el Bendu, que és com una mena d'ésser de la força, però que no és ni luminosa ni oscura, és la força centrada, no? El claroscuro, que li dic jo, que d'això també va una mica a la pel·lícula nova, eh? Sí, sí. És l'último Jedi, l'oscuritat, la luz, saps? El claroscuro, vull dir, va una mica per aquí. Veiem altres personatges, veiem el nou Fulcrum, vale? No diguem qui és. Veiem, per exemple, també en Wedge Antilles, vale? Que és un antic estudiant de l'Acadèmia Imperial on el van a rescatar i llavors ja es fa pilot de la rebel·lió. Continuen venint cameos interessants com el gran almirante Trow.
Sí,
vale? Qui hagi llegit Les ombres de l'imperio i qui hagi llegit còmics de l'univers expandido o llibres, és un personatge que no podia faltar a Rebels.
De fet, és el gran dolent d'aquesta tercera i quarta temporada.
Sí, 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 sí. I és clavat, és clavat com el fiquen en els llibres, eh? Analitza l'art de les antigues civilitzacions per saber com actuaran estratègicament parlant a aquelles races quan s'enfrontin amb elles. Vull dir, es troba amb tota la seva magnificència.
Veurem si li donen un final al final de la quarta temporada de Rebels, perquè tinguem en compte que és un personatge que tampoc, o sigui, que no n'hem sabut res, no? I el més normal és que hagués aparegut a les pel·lícules.
Sí, sí, sí. També és una temporada, la tercera, de creixement personal, perquè veiem al final de la segona temporada en l'Ezra Bridger perd el seu sable làser, li trenquen amb una baralla, s'ha de construir de nou, ha d'evolucionar com a persona, no només com a persona sinó com a soldat de la rebel·lió i també com a Jedi, i en aquesta temporada, la tercera, veiem com ho fa. En Canon també ha d'evolucionar en aquesta tercera temporada, resultat de les ferides que pateix al final de la segona. Inclús la Sabine també fa un creixement personal, perquè ha de tornar al seu planeta natal, a Mandalore, i enfrontar-se a la seva família i a el que va fer en el seu passat, que aquí descobrirem què és i per què aquesta taca és tan grossa a la seva família, i ho resoldrà amb nota.
Sí, i a més, aquí, ara que comentaves el tema d'Ezra, hem de tenir en compte que potser per primera vegada es comença a sentir atret pel cantó fosc, no? Comença
a tenir
certs dubtes en algun moment, tot i que ja s'acaba centrant el personatge, no? Però aquesta temptació...
Forma part de la maduresa del personatge que comentàvem. Vull dir, el tema de que hòstia, no estic en el meu planeta natal, tinc que anar a salvar-lo, sé que estan patint, i la Mon Mothma, que també surt en diversos capítols de Rebels, no em deixa. Llavors, què faig? La traeixo? Marxo? Fujo? Abandono la rebel·lió? Què faig? Vull dir, bueno, forma part de créixer.
I amb això ens trobem ja en una temporada 4 en què els protagonistes ja han abandonat aquest planeta i que ja estan establerts a la base rebel de Yavin 4.
Exacte.
Que recordem que és on part de l'episodi 4 doncs, succeïen coses, i Rogue One és la base central de la resistència.
Exacte. Molt a molt, perquè les escenes que estan parlant d'estratègies, ja es veu la típica sala de conferència rebel, amb aquella rodona hologràfica al centre, amb els panells de cristal amb les línies verdes simulant les línies dels hiperespai i coses d'aquestes. Vull dir, la mateixa estètica que veiem a Rogue One, inclús veiem la nau famosa, la ALA-1, aquesta que és com que té una porta corredera al costat, doncs ja la comencem a veure també en aquesta temporada.
Sí, de fet, a Rogue One hi ha una escena on apareix només la nau, l'Espíritu.
Sí.
Sí, si no recordes malament.
Sí, sí. I per megafonia, quan està mobilitzant la flota, hi ha un moment que criden a la generala Syndulla.
Imagina.
Vale, vull dir que en aquesta temporada, en aquesta quarta temporada, la capitana Syndulla la passen de capitana general.
I fins i tot jo diria que alguns plànols que veiem en aquesta quarta temporada de Rebels són directament els mateixos, sí, que veiem de la base de la resistència, en aquest cas animat, de Rogue One.
Exactament, exactament. No sé quin capítol és, vull dir, t'ho tindria que buscar, deu ser segurament el quart o el cinquè, que torna a sortir en Saw Gerrera, en aquest cas seguint molt de prop la pista de lo que està fent l'imperi de forma secreta, i es troben amb un pedazo de cristall de Kyber, que són els que veiem a Rogue One que estan robant del planeta Jedha, i llavors aquí ja queda clar. Veiem també que rescaten uns presoners que són enginyers i científics d'energia, i ja veiem clar que això és el que està maquinant l'imperi, i això és l'antesala de lo que veurem a Star Wars, a Rogue One. I inclús també veiem els tancs, Els tancs aquests que també estan a Gida també els veiem a Rogue One, a Rebels, aquí a la quarta temporada.
Clar, és una mica el que tu comentaves abans, que si ho succeeix de moment aquesta quarta temporada 5 minuts abans de Rogue One, no? Abans que comenci Rogue One.
Sí, sí.
Jo imagino, clar, ho hem dit abans, aquesta és en teoria la quarta i és l'última temporada de la sèrie. Jo crec que és un final que potser la sèrie s'acaba abans d'hora. Jo creia que seria més llarga, tinguent en compte més que Clone Wars va durar 6 temporades. Se'n farà curta, és a dir, i a més no serà una temporada completa. Clar, hi ha el rumor, saps això que has sentit, de que es farà una sèrie d'imatge real de Star Wars, que a més anirà al nou canal de Disney que competirà amb Netflix, que després de la compra ja feta de Fox ja té, com aquell que diu, el canal a punt, o sigui, pràcticament només té que canviar el nom i quatre detalls estètics. Hi ha el rumor que Dave Filoni hauria deixat això per anar a desenvolupar una sèrie d'imatge real de Star Wars.
I creus que tiraran amb aquests mateixos personatges?
No, jo amb aquests no, però podria ser que alguns d'aquests sí que hi fossin.
Clar, jo només dic que l'Erra Bridger o en Kanan Jarrus o la Sabine o en Chopper són personatges que no hem vist anomenar a Rogue One i òbviament tampoc hem vist a l'episodi 4. No m'agradaria que acabessin morint al final de Rebels.
No, a mi tampoc m'agradaria. Oh? Jo no crec que vagi per aquí la cosa, però clar, evidentment els hem de donar algun final o alguna explicació satisfactòria, sí, perquè aquests personatges, o sigui, tenim dos Jedi, Kanan i Ezra. Com és possible que passades les tres pel·lícules, episodis 4, 5 i 6, aquests personatges ni se'ls esmentessin ni sortissin, ni, perquè evidentment aleshores no havien estat ni creats, no? Però d'alguna manera s'ha d'explicar l'absència d'aquests personatges, que llavors es podrien inventar que han passat uns anys i que després del retorn al Jedi tornessin a aparèixer.
Sí, o que anessin a una regió desconeguda de la galàxia, o vés a saber què, no sé. Veurem, com dius tu, jo he vist fins al 9è capítol de la quarta temporada, no he vist més, i estic emocionat per veure els següents, però també tinc la por aquesta de què passarà.
Sí, jo crec que en algun moment d'aquesta última temporada arribarem a veure la batalla final de Rogue One des del punt de vista de l'espíritu. Uh-huh. Jo entenc que això acabarà passant, i veurem, doncs, com després, posterior a això, els acaben donant, doncs, un destí en aquests personatges o alguna cosa que ens expliqui, o potser ho deixen a l'aire, perquè Clone Wars també va deixar en l'aire el futur de Ahsoka Tano, que llavors han sapigut una mica què va passar amb ella en aquesta sèrie, no? Vull dir, també podria ser que deixessin l'explicació per alguna sèrie futura d'animació o d'imatge real.
Sí, bueno, ho tenen relativament fàcil, perquè no sé si t'estàs llegint la trilogia de llibres Conseqüències.
No.
No, és superinteressant, eh? Vull dir, parla una mica de lo que passa des de la batalla d'Endor, vale, fins als començaments de la pel·lícula de l'any de, bueno, la pel·lícula anterior, l'episodi 7. Aquí es parla de que l'emperador, entre cometes, va seduir un nen perquè el succeís quan a ell li passés alguna cosa, i parla de que aquest nen va estar en una quasi al final de la galàxia, amb les regions desconocides i més allà, vale, fent coses secretes, que és d'on neix el nou imperi, vale, que és d'on neix el nou imperi. Podrien acabar Rebels, per exemple, és una suggerència, per exemple, de que descobreixin o sentin aquests comentaris de que hi ha una mena de laboratori secret a l'última punta de la galàxia, i canvin els dos Jedis, i ara sabim, per exemple, a investigar, i que per això no sabem res d'ells en tot aquest temps. També seria lo seu que l'almirante Trau els perseguís, vale? Perquè quan apareix en l'univers expandido torna d'allà, vull dir que també estaria bé que anés i tornés. I bueno, no sé, veurem què passa. És part de la gràcia de veure Rebels, que no saps que hi haurà en el segon capítol.
Jo és que he arribat a sentir teories molt boges, fins i tot havia arribat a llegir, bueno, un comentari que el gran líder Snoke era Ezra Bridger, no? Que dius, no sé si per edat molt cascat estaria el personatge, no?
Sí, sí, veurem, perquè això també de qui és el nou emperador també dona per molt de joc.
Sí, el de tot cas no sé si també s'atreviran a les pel·lícules, que en teoria la majoria de la gent no sap res de les sèries d'animació, a fer un enllaç tan directa, no? amb un personatge que llavors potser la gent no s'enterarien de qui és.
A Rogue One ho van fer de forma molt dissimulada amb el que dèiem, vale? Quan Megafonia fa una crida a la general Syndulla i veiem la nau del fantasma a mig de la... quan surten les naus de l'hiperespai en el planeta aquest que té l'escut, no me'n recordo, la platja, aquest, el de la platja, no recordo com es diu.
Sí.
És molt sutil, però la gent que segueix Rebels clarament ho va identificar i ho pot senyalar amb el dit, i a mi em va molar moltíssim. Que hi hagi alguna cosa d'aquestes en futures pel·lícules de Star Wars, pues no em desagradaria, i tindria tota la lògica del món. Vale? Uh-huh. Per exemple, jo que sé, el Luke Skywalker que estigui allà i que digui, pues, pensava que era l'últim Jedi, Kanan i Erra hicieron un sacrificio perquè jo pogués, no sé, alguna cosa, mencionar-los d'alguna forma, perquè si no tenim la sensació d'això, no? De que el Luke Skywalker és l'últim Jedi, era l'única esperança per derrotar l'imperi, quan veiem que no, que hi havia, pues, l'Obi-Wan Kenobi, en Kanan, l'Erra... la Soca, diu, han sortit 50.000 jedis de sota les pedres, no?
No, i espera't, que encara potser algun continua viu que ens pensem que és mort, eh?
Ui.
Home, sempre s'ha rumorejat, no?, que el personatge de Samuel L. Jackson, que va sortir volant a l'episodi 3, a lo millor, doncs, no sé, es va curar d'alguna manera, no?
Sí, també estaria bé. No sé, aquí fantasies totes les que vulguem, però... Sí. Però és una forma de relacionar tot aquest univers. I jo quan vaig veure, ja et dic, insisteixo, la tercera temporada al Bendu i vaig veure els trailers de la nova pel·lícula, vaig dir, hòstia, la força, ni llum ni obscuritat, la força pura, ostres, precisament del que parla el trailer, no? I, bueno, és una forma d'enganxar que tota la història tingui un sentit, de principi a final. Uh-huh. Per molt que pel camí vagin apareixent o desapareixent personatges.
Correcte. Molt bé, Sergi, suposo que la gent que no l'hagi vist li haurem donat ganes de que la vegin, petits spoilers, tampoc ens hem passat massa, però que la poden gaudir igualment amb moltes ganes.
Sí, ja triguen, eh? Ja triguen. A mi l'estètica, són dibuixos animats així amb 3D, amb dibuixos tridimensionals, em recorda molt l'estètica del Ralph McQuarrie, vale? Vull dir, sobretot els primers capítols, que et mires el soldat imperial i dius... té algo que no m'acaba d'encaixar, no? O l'espasa láser d'en Canus, dius, em recorda alguna cosa, i quan mires les litografies dels primers esbossos que va fer en Ralph McQuarrie per Star Wars, dius, ui, mira, doncs el casco de l'imperial s'assembla a aquest, i l'espasa d'en Canus s'assembla molt a aquesta.
No, realment l'estètica i l'animació és brillant, vull dir, no hi ha res a dir, i l'utilització de la música, vull dir, és de pell de gallina.
Sí.
Te sents a dintre de l'univers Star Wars, està claríssim.
Efectivament. I que la gent la miri. Si no ha vist res, que la busqui i la miri.
Sí, que li doni una oportunitat, i llavors ja, si no ha vist Clone Wars, ja la recuperarà també.
Pues de Clone Wars, si no l'ha vist ningú, que el mirin, perquè Clone Wars també té la marinera, tot el que passa allà.
Sí, un altre dia en parlarem, Sergi.
Molt bé, així m'agrada.
Vinga, una abraçada. Fins
una altra. Vagi bé, adeu.
I tanquem aquest programa en el qual ens ha acompanyat la força amb un tema del gran Showman, un tema que podreu escoltar-hi a Hugh Jackman, qui la cita el Zac Efron, Zendaya. Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana, en la qual farem un extens repàs del millor de 2017 en cinema, sèries i còmics. Nosaltres us desitgem un feliç any nou 2018 i la setmana que ve aquí, el primer programa de l'any del Ningú No És Perfecte. Una abraçada. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. Your fever dream, can't you see, getting closer. Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's
There's something breaking at the prick of every wall. It's holding all that you know. So tell me, do you want?
Discover a career that matters at the U.S. Department of Veterans Affairs. Be part of an innovative team delivering world-class health care and benefits to America's veterans. Enjoy robust benefits, work-life balance, and career development opportunities. Join a diverse and inclusive community that values your unique background and skills, a community where nearly one in three of your colleagues are veterans themselves. Apply now at vacareers.va.gov.